Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer compartir amb tu aquests minuts de Herrera a COPE Lleida. Són les 12:20 minuts, dilluns 27 d'octubre del 2025. Que és que avui mirava el calendari i és la darrera setmana del mes d'octubre. De fet, el cap de setmana estarem ja al mes de novembre. I és que després de tants dies de 20, 25, 27 graus, que, bueno, de 27, doncs, aquest ja, déu-n'hi-do, clar, van anar passant dies, i, bueno, sí, tranquil, ja, el fred ja arribarà. Però, clar, és que ens hem plantat pràcticament a la castanyada i avui sí que ens hem despertat amb una mínima de 4 graus i hem dit, caram, quin fred que fa. Ja és el que hauria de fer, no?, per aquestes... És que insisteixo, que és que la castanyada és divendres. Que jo, quan, on vivíem quan vaig néixer, era una casa amb calefacció central. Llavors es feia molt, això. Hi havia una caldera als soterranis, jo recordo que portaven carbó, eren de carbó, i s'engegava la nit de la castanyada, la calefacció. La setmana abans passaves fred, si aquell octubre doncs, baixaven les temperatures, però jo sempre recordo que la calefacció a casa s'engegava el dia de la castanyada, aquella nit, exactament aquella nit. En fi, en parlarem durant el programa d'avui de coses d'esports. Hem tingut el clàssic aquest cap de setmana, hem tornat a tenir partits d'equips lleidatans. Escolta, el bàsquet és el que realment ha encertat i ha tocat la tecla amb aquesta pretemporada i ha sabut armar un equip que a priori sembla que sí, que tirarà endavant. Per la resta, de veritat, que un altre cap de setmana de decepcions o de mitges decepcions. Del futbol parlo, del futbol. De la resta d'esports també en parlarem. I dels que haurien de donar exemple, d'aquells que els mira tothom, quan estan junts amb un partit que el mira tothom, et parlo del clàssic, doncs acaben fent el ridícul persones amb 30 i escaig anys, i, bueno, de 30, i de 20, i de 18, i de tots plegats. Uns abans, per bocamolls, i els altres que pregonant el que s'ha de ser bona educació, que s'ha de tenir bona educació, que s'ha de fer bé, doncs, escolta, tenir 33 anys, veig que tampoc és garantia de que sabrà comportar-se, ni molt menys. Ja en parlarem després. Em pots dir la teva, si vols. Envia'm un missatge de WhatsApp al 664-526-180. 664-526-180. Bé, que el que et deia, amb prou feines arribem als 15 graus. Hores d'ara a la ciutat de Lleida. 4 de mínima hem tingut. Però és que ha sigut ja una baixada de temperatures interessant. A les Borges Blanques han quedat a 7 graus i mig, els 4 a Lleida, a Balaguer, a Tàrrega, Mollerussa i a Cervera i Solsona, 2 a Artesa de Segre, 1,5 a Tremp, 0 a la Seu d'Urgell i a Raïmat, curiosament, i sota 0 ja, doncs hem vist termòmetres a Sort, 0,7, a Viella, 1 grau i mig, sota 0, al Pont de Suert i a Barruera, 2 graus sota 0, a Martinet, 3 sota 0, i a la Cota 2500 de Baqueira, 6 graus sota 0. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, aviam, ha arribat el que havia d'arribar, perquè ja ho sabem, però clar, és que aquells tants dies de 20, 25 i 27 ens van enganyar una mica.
El mes d'octubre anava fins ahir el tercer més càlid.
Clar, déu-n'hi-do.
Hem tingut el 22 molt càlid, el 23... és el 22, el segon és el 23, i anàvem, però els darrers dies ara recularà força, sobretot per aquesta davallada. Jo crec que els 4 graus d'avui seran la mínima de tot el mes. És dir, els propers dies torna a pujar la temperatura una mica, encara demà. Avui i demà seran dos dies molt semblants, matinals fresques, la de demà potser ens quedaríem al voltant de 7 graus, de mínima, en dies assolellats. És quan se serena, pues les temperatures desploman. I pues, com n'hi ha un canvi de temps de cada dimecres dijous, en l'arribada pel sud de més núvols i algunes precipitacions, unes pluies febles, intermitents al llarg de dimecres. Potser fins i tot n'hi haurà llocs i no plourà res, però en Jans ve del sud doncs les mínimes pujaran per damunt de 10 graus i les màximes no tant. Avui i demà podien fregar els 20 graus com a molt. És a dir, i de cara al divendres de la Castanyera sembla que marxarien i no plouria. Però el diguem que el fred més viu l'hem viscut aquesta matinada. Ja, ahir ja el va marcar la pica d'estats que va arribar a 8-0. Avui ja havia pujat a 3-0. Perquè en alçada ens arriben els aires no tan freds del sud. Hem de dir és que portem uns anys amb temperatures molt per sobre de les mitjanes d'abans, de 30 anys.
Sí.
De fet, l'entrada de mestral de l'altre dia, que va bufar molt, és enguany portaven l'any que menys vent de mestral,
sí,
que és la que porta després l'aire fred darrere, no? Hem tingut des que n'hi ha l'instrument que mesura el vent, que és des de 1976. És a dir, que ens aclimatem ràpidament als climes més
calents.
El dia que vingui una fredorada forta, la darrera va ser al febrer del 2012 i la darrera una fred al desembre del 2001. I clar, hem tingut moltes més onades de calor que no pas de fred. Però potser viurem més malament les de fred, perquè ja ens hem desaclimatat. Bueno, de moment, tranquil·litat en aquest aspecte, que les temperatures van davallant, però després tornen a pujar una mica, de calor ja no, però podien fregar els 20 graus.
Bueno. És a dir, Armando, per cert,
de dimecres i dijous amb més núvols, i potser pluja feble intermitent, i després tornarà una mica el sol, i el cap de setmana, de moment, al dia d'avui, que encara queda una mica lluny, pues no pinta malament.
Bueno.
La gent que vulga sol i tranquil·litat.
Doncs escolta, mira, parlem el dia de la castanyada, que és divendres,
sí,
eh?
Sí, el darrer dia de mes.
Molt bé, Armando, una abraçada.
Vale, bona setmana a tothom.
Gràcies. Vinga, que nosaltres el que fem és fer una pausa perquè hem de parlar dels consells legals. Ja saps que els dilluns està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, que és advocat des de Q2 Consultors, i amb ell parlem de temes genèrics i que després, doncs, escolta, si tu necessites aprofundir o tractament personalitzat, ja saps, t'atendran totalment de manera personalitzada. I a partir de les 12:40 parlem d'esports. Parlem d'hoquei, parlem de bàsquet, parlem de futbol sala i de vòlei. I segur que me'n deixo algun, perquè no, és que no ens dona temps de parlar de tot plegat, però Déu-n'hi-do, el futbol, que és l'esport rei, Déu-n'hi-do com ha arrencat la temporada, ho valorem i en parlem d'aquí uns minuts a la radiografia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
El 29 de octubre, 20 Minutos celebra su 25 aniversario en Barcelona con una entrevista al alcalde Jaume Collboni y una mesa redonda posterior sobre la evolución y el futuro de la ciudad. Solicita tu invitación en eventos@20minutos.es.
Cope Lleida. Els temes legals els tenim perfectament coberts nosaltres cada setmana i els dilluns, i pensava que tu els tens coberts sempre. Per què? Doncs perquè tu te'n vas a la web www.q2consultors.com i allí veuràs que hi ha tot un gabinet d'advocats que t'atendran i que t'atendran de manera personalitzada, sigui quin sigui el tema, perquè aquesta és la gràcia a vegades. No, és que jo és un tema que em sembla que això... No, tranquil, que tenen departaments i et podran atendre totalment, vaja, de manera personalitzada i segura, eh? Q2 Consultors estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i després els pots contactar per telèfon, aquesta primera consulta, que crec que és molt eficient, és ràpida i a més és també de tracte totalment personalitzat, al 973-28-28-18, 973-28-28-18. Els dilluns nosaltres estem acompanyats per l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I insisteixo, per parlar amb Q2 Consultors, doncs amb horari de públic, 973-28-28-18. Bé, anem a parlar d'assegurances. Anem a parlar d'assegurances perquè al final les assegurances normalment, dic, perquè avui en dia ja et deixen fer-ho amb pagaments mensuals, però normalment són aquelles històries que pagues un cop a l'any. Vinga, l'assegurança de la casa, la del cotxe, la del patinet, ara que això ja entrarà en vigor també, la de, jo què sé, risc d'accidents, no sé, hi ha assegurances per tot, realment. Normalment ho tenim allò amb venciment anual i no hi tornem a pensar si tot ha anat bé fins que torna a arribar el moment de renovar. Però bueno, les assegurances, igual que tot, va canviant a la vida, es van actualitzant i hi ha cosetes que hem de seguir recordant, com contractar-les, que hem de tenir en compte, amb què hem de parar cura i sobretot que no entre amb el que estic contractant, no? Que això a vegades és, normalment és el que acaba passant per la llei de Murphy i dius, ostres, ho tenia tot cobert menys això, que és justament el que m'ha passat.
Doncs sí, l'assegurança és una cosa molt habitual al nostre, sí, al nostre entorn. Algunes són obligatòries, com que tu deies tu, el d'automòbil, algunes altres són voluntàries. I la problemàtica moltes vegades és que no sabem ben bé què és lo que, quina cobertura tenim, i arribem a descobrir que no tenim cobertura o que estem dintre les excepcions quan passa realment el sinistre, ¿vale? Perquè aquell exemplar per al client, aquell exemple per al client que ens donen, pues probablement no ens l'hem llegit, o la informació prèvia que hem rebut quan han contactat aquella assegurança, pues no l'hem escoltat bé o no ens l'han donat, perquè avui en dia és molt fàcil contractar a través d'internet, sí, i potser aquí, si tu no és prou atent, pues. El primer que han de dir a l'hora de contactar una assegurança és saber què volem. Saber què volem. I a vegades el que volem no ho sabem i ens ho han d'explicar. I en segon lloc, la companyia asseguradora ens farà un qüestionari previ i amb aquest qüestionari previ hem de, si ens el fan, que no és obligatori si ens el fan, hem de ser conscients que hem de dir la veritat. És a dir, si jo no li dic a la meva companyia d'assegurances de vida que pateixo determinades malalties i això ho he fet de mala fe, perquè ho he amagat, hem de saber que això tindrà conseqüències de demà en forma habitualment de no cobertura. Una altra qüestió és que jo no sàpiga encara que tinc una malaltia i la descobreixo més endavant. Per tant, tinc l'obligació de dir la veritat i tinc l'obligació de comunicar els canvis que hagin passat. Per a bé o per a mal, és a dir, quan jo faig l'assegurança de la meva casa, tinc una porta normal i resulta que al cap de 3 anys fico una corda cuirassada i fico una alarma. Potser m'anirà bé dir a la companyia perquè segurament me reduiran una miqueta l'import de la prima, ¿vale? És a dir, hi ha vegades que... però, excepte en temes de salut, tinc una obligació de comunicar els esdeveniments. Llavors, cal saber quina cobertura tinc. Tots aquells que tinguin cotxe saben que hi ha una cobertura que és obligatòria. Però a partir d'aquí, de manera opcional, jo puc tindre un tot risc o no tindre, puc tindre un robatori, no tindre, el puc tindre en franquícia, sense franquícia, assistència a viatge, parabrises... És a dir, tinc un ventall de possibilitats que, diguem-ne, jo he de triar. Òbviament, això és com tot. Com més cobertures tinc, més pujarà la meva prima. Sí, i hem de ser conscients d'aquest fet. Però el que no pot dir és, ostres, no m'he cobrit el robatori. És que potser no l'has contractat.
Clar.
Potser no l'has contractat. Aleshores, una vegada... El que estableix la llei i el Tribunal Suprem és la diferenciació entre el que són clàusules delimitatives del risc, és a dir, allò que jo contracto, de lo que són clàusules d'exclusió, és a dir, sí que ho he contractat, però ara me diuen que no. És a dir, no és el mateix una assegurança d'accidents, que la problemàtica a la meva salut ve d'un factor extern, que una assegurança de malaltia.
Clar.
Que ve d'un factor intern. I a vegades que hi ha confusió, és a dir, un infart de miocardi pot vindre per un problema intern o pot vindre com a factor de l'estrès, que és extern. Hi ha cosetes on hi ha d'això, val? Però la qüestió és, primer de tot, determinar si jo tinc una assegurança d'accidents o jo tinc una assegurança de malaltia, perquè no són diferents. També puc tindre les dues coses a la vegada.
Sí, sí,
I després vindran les exclusions, és a dir, si vostè tenia una assegurança d'accidents, però fixi's vostè que estava expressament exclòs el esports de puenting, parapente, submarinisme, claro, paracaidisme, esports de risc. Compte, perquè això d'aquí no estava cobert i allí ho ficava. O compte perquè estaven exclosos accidents quan estigués sota l'efecte de drogues o de l'alcohol. Sempre i quan això tingui un factor causal amb l'accident. És a dir, si jo vaig com a conductor, evidentment sí que pot tenir un efecte causal, però si jo resulta que vaig de copiloto, no té cap efecte causal. Cal veure aquí. Per tant, primer cal veure què és el que jo contracto, què és el que jo contracto, tindre-ho molt clar, i després veure aquestes exclusions. Les exclusions cal dir que només són operatives, és a dir, només em poden oposar a mi, quan les he signades. El que diu la llei és les exclusions m'han de ser comunicades, entregat un exemplar de la pòlissa i allà d'allí signat conforme se m'ha entregat i m'han enterat. Clar, quan fiques allà l'assignatura, el que m'han enterat a vegades és una forma d'estil, però per una altra part també, home, socialment avui en dia ja més o menys està assumit que si estic sota l'efecte de l'alcohol, pues, això és un factor que alguna conseqüència ha de tenir. Però cal dir a la gent, primer, mirem a veure què han contractat, mirem a veure què han contractat dintre d'aquell gran supermercat que són les assegurances, que ens ho explique el mediador, si és que en tenim, que ens ho explique bé, i veure quines són les exclusions. Per tant, ja sé que és molt avorrit llegir-se 20, 30, 40 pàgines, però potser en llegir-ne un parell n'hi hauria prou, A més, les clàusules d'exclusió tenen que estar especialment destacades, és a dir, amb un color diferenciat, subratllades, amb un gruix diferent, mirar-nos a veure, per veure el que tenim, el que no tenim, el que podem fer, el que no podem fer.
A més, segons quines assegurances, ara la primera plana és una plana on et ve què t'entra i què no t'entra.
Correcte.
Que és un resum molt gruixut, però ja ho tens en verd i en vermell. Més que el que t'entra, allí pots veure ràpidament què és el que no t'entra, o sigui, què no estàs contractant. Però em quedo amb una frase que has dit al principi, Josep Lluís, més que a veure què estic contractant és, primer, fer-nos la pregunta de què necessito. Què necessito? Perquè a vegades, jo què sé, ens enseguem i ho volem assegurar tot i potser no necessitem tant. Clar, què necessito assegurar i com necessito que respongui si passi alguna cosa? I sobre allò, doncs home, si tu ets un manet, si tu trobes per internet algo que s'adapti al que tu vols, doncs perfecte. Si no, doncs uns professionals que es dediquen al món de l'assegurança ja li has dit tu, mira, és que jo vull això, necessito això. Que em cobreixi això, concretament. I si cobreix més coses, doncs perfecte. Però, bueno, saber el que necessitem, que això també és important. Josep Lluís Gómez, advocat, com sempre, un plaer. Gràcies.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tothom.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Según el atestado, el acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía. Esto le hizo desviarse del carril, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y a la retirada del permiso de conducir durante 6 años. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, 20 minuts per arribar a la una de la tarda, que els destinarem a parlar d'esports. Primer et faig una radiografia ràpida dels resultats dels principals equips lleidatans. Ja sé que no arribem a tots, però dels principals sí. Amb hoquei femení tenim derrota de l'Alpicat davant del Telecable 5-0 i victòria del Vilassana 5-0 a casa davant del Palau. Amb hoquei masculí tenim un empat a 5 del Lleida Llista davant del Schumfried. És un punt a domicili. I després, si voleu, en parlem, però el Lleida Llista té uns números, hores d'ara, amb 6 jornades, totalment equilibrats. Té 2 victòries, 2 empats, 2 derrotes, 20 gols a favor, 21 en contra. O sigui, pràcticament ho té tot equilibradet. En bàsquet femení, el Cadí la Seu va tornar a caure la visita al Movistar Estudiantes, 97-83. No coneixen la victòria en aquest inici de temporada, que s'ha d'aconseguir quan abans millor. En canvi, en bàsquet masculí, doncs, tenim victòria del Força Lleida, 99-90, davant del Coviran Granada, que sí que és veritat que és el QE, que sí que és veritat que és d'aquells partits que vam dir, escolta, millor guanyar-lo o anem a guanyar-lo perquè segurament s'acabaran necessitant, però que després de la pista s'ha demostrat que fàcils no n'hi haurà cap de partit. Però no, això és una cosa que ja sabíem, i el qui no, i el qui se suposava que no, doncs malament anàvem. O sigui, fàcil no n'hi haurà cap. Ara, sí que és veritat que aquest any el Força Lleida té una cosa que l'any passat no tenia, i és que fins i tot no tenint un gran dia et trau els partits. I jo recordo l'any passat que tenint mals dies, sí, es lluitava molt, es corria molt, però s'acabaven perdent. I és que per mi és aquesta la diferència. Ara en parlarem amb l'Albert Escuer, perquè el Força Lleida, després de 4 jornades, s'ha col·locat amb 3 victòries i una derrota, posició número 6. Si vols, encara és anecdòtic la posició de la classificació. Però escolta, amb 4 jornades, 3 victòries i una derrota, ho hauríem signat tots, totalment. En canvi, en futbol, la M femení, que no tenien jornada aquest cap de setmana, tornen a jugar el cap de setmana vinent, rebran el Betis Balompié, que és un altre rival directe de la zona baixa després de la seva primera victòria el cap de setmana passat davant de l'Oviedo. En futbol masculí, l'Atlètic Lleida es va deixar escapar 2 punts. A la seva visita a Barbastre van acabar empatant a 1. El gol del Barbastre va ser de penal al minut 90-12, però és que el Barbastre feia un quart d'hora que estava jugant sense porter, perquè ja havien fet els canvis, havien expulsat el seu porter i estava jugant el central de porter. Els partits són així. És així. Avui sí que es pot dir allò de que s'ha de jugar fins a l'últim segon. Hi ha hagut declaracions bastant potents de l'entrenador de l'Atlètic Lleida ja, contra l'àrbit, directament, contra aquest àrbit. No sé si és bo començar ja a parlar tant dels àrbitres. Això pel que fa a segona federació. Tercera federació, vaja, no canvia massa la història. El Mollerus va caure a casa davant del Cornellà i el Lleida va perdre a casa davant del Peralada. El Lleida segueix cué amb 2 punts. Sortir fora de la zona de descens ho té a 4 punts, del playoff descens ja ni en parlem, i el Mollerussa, doncs, ha entrat en zona de descens també amb 5 punts. I amb futbol sala tenim la primera victòria del futsal Lleida davant del Manresa, 2-4, i amb vòlei, el Balàfia vòlei, que va caure davant del líder del Barça 3-0. Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, entre d'altres coses, el Força Lleida, jo feia aquesta radiografia, a veure tu com ho veus. És que l'any passat jo recordo partits que se li posava molta voluntat i moltes ganes, i es corria molt, i es lluitava molt, i s'acabaven perdent. I en canvi aquest any, és molt d'hora, només hem jugat 4 jornades, em dona la sensació que fins i tot els dies que no es tenen, que no són fins, que no tens un bon partit, es poden traure en van partits com per exemple el d'aquest cap de setmana davant del Covirán Granada. No sé si ets d'aquest parer.
Sí, home, és evident, i ho hem parlat més d'una vegada, que aquest any, doncs, home, aquest 10% d'increment en el pressupost doncs, s'ha traduït a la pista i generalment encuentra doncs té millor plantilla que la temporada passada. Fixa't tu que el Hajduk pues, és un equip que si per alguna cosa es caracteritza és per jugar amb molt ritme o per intentar que els partits tinguin molt ritme, i Gerard sempre destaca que per això, per aconseguir-ho, és important doncs, dominar el rebot, fer una bona defensa i poder córrer. Doncs dissabte el rebot 38-38, no el guanyem, no. En defensa ens fan 90 punts, amb la qual cosa, doncs, moltes jugades s'han d'iniciar servint de fons, i ens anem a un partit de 2 hores i quart, amb 57 faltes i 77 tirs lliures. I amb tot i amb això guanyem. Mm. Bueno, guanyem doncs, perquè apareix la versió que més esperem de Xurna, perquè apareix Egin, perquè Pauli, que porta 3 jornades en atac, doncs Suixet els fa un clínic, perquè Bateman sempre hi és, perquè ara té els seus moments de lluentor i perquè, en definitiva, tots aporten, no? I aquesta és la gran clau. Perquè el Fallopo sense fer un bon partit, perquè per mi no va ser un bon partit,
no.
Doncs guanyés, i perquè estiguin 3 victòries, 2 de les quals, doncs precisament la d'aquest dissabte i la de Palau Blaugrana, doncs segurament no s'haguessin aconseguit.
No, totalment, per això deia. Per cert, veient els resultats, el València, déu-n'hi-do, és a dir, potser encara li dono més valor a la derrota del Força Lleida davant del València, perquè el li van plantar cara i el València està en un estat de forma excepcional.
Veient el resultat, Ricard, 4 jornades i només 2 equips, 4-0 i 1-0-4.
Sí.
Amb la qual cosa et demostra doncs, com està la lligandesa aquesta temporada. I València, és que la de València és una autèntica barbaritat. Jo sé que hi ha gent que té els diners per càstig i per treballar molt, no? Com és el cas del senyor Roig, que no només ha fet un pavelló que serà referent a Europa, sinó que es dona el luxe de tallar Iruekbo i a Sestina, i un dissabte a les 9 de la nit anuncia que ha fitxat el millor defensor de la G-League la passada temporada. Ah, és una barbaritat. El de València és una barbaritat. A Europa costa més, en mode Eurolliga costa més, però per mi a dia d'avui València és el candidat per guanyar aquesta Lliga Endesa 25-26.
Sí. El proper partit del Força Lleida és a Badalona. Partit també per mesurar a veure si estem del grupet de dalt o no, eh?
Partit per recuperar la nostra millor versió. Perquè amb la versió del dia de València o amb la versió del dia de Granada, doncs a l'Olímpic de Badalona poqueta cosa ja no està. Per mi, si bé València és candidat a guanyar la Lliga, jo crec que Joventut de Badalona aquesta temporada a un partit, és a dir, a la Copa, compte. Compte perquè a la parella Rubio, Ricky Rubio ante Tomic, Ricky Rubio que deu estar al 60-70% i mira els números que ja està fent, clar, és que aquest any tenen a Virgander, tenen a Cameron Hunt, tenen a Sam Decker, tenen a Hanga, té un plantillón. La penya aquesta temporada ha fet un plantillón que segurament no li dona per aspirar a guanyar la Lliga, que al final són play-offs a 5 partits, però que en competicions curtes a un partit com pot ser la Copa, doncs et pot donar un ensurt. I a part, juguen molt bé. Ahir vaig estar veient el partit contra València, precisament, i en un moment en què el València marxi de 18, la penya té la resiliència aquesta per continuar dins del partit, no abaixa els braços i al final maquillar-ho una mica davant d'un València que amb la rotació que té doncs no abaixa mai els braços. O sigui, són una piconadora, juguen els 40 minuts igual. Aleshores, bueno, sí, és un bon test, més que en termes de victòries i derrotes, que també, evidentment...
No, de nivell de joc, deia jo.
És per veure nivell d'equip i si som capaços de recuperar una miqueteta, no la millor versió, que Gerard ja va dir que segurament fins al gener febrer no la tindrem, però sí la que vam veure al Palau Blaugrana.
Bueno,
i la que hem perdut en els dos últims partits.
Per cert, el Barris Nord segueix sent el Barris Nord,
Bueno, el barri s'ha de viure, no? I certament, doncs, hi ha gent de Bilbao que de Bilbao,
Sí, sí.
Que venen bastant sovint al Barris Nord. Hi ha gent de Saragossa, hi ha gent de Manresa, hi ha gent de tota Catalunya que ve al Barris Nord perquè realment és un espectacle i totes les aficions i tots els periodistes i les periodistes dels equips rivals que passen per aquí parlen del mateix, no? Vull dir, és difícil, bueno, no, ja et dic jo que impossible, jo ho he dit moltes vegades, trobar un altre pavelló on cada 15 dies hi hagi 40 minuts, en aquest cas van ser 2 hores i quart, a l'ambientarro que es viu al pavelló i que va acabar, doncs, bueno, en la grada de demanar als jugadors que pugessin
a
saludar allà. I a celebrar. Toquem fusta perquè l'any passat les 2 vegades que vam pujar, a continuació vam cascar uns quants partits seguits.
Dic que això és una pregunta capciosa, Albert, ho sé perfectament, però el futbol és l'esport rei a nivell nacional, això està claríssim, però potser ara sí que hem trobat l'esport de referència de la ciutat. Ho dic per la lliga a la que estem, pel recolzament de l'afició i de moment per la trajectòria. Clar, això es demostra també quan no entrin les cistelles, evidentment. Però jo recordo d'altres ciutats com Lleó, per exemple, on el seu esport de referència era el bàsquet i no el futbol, per exemple. Ho dic perquè lligant amb el panorama futbolístic hores d'ara, vull dir, és desolador,
Però és que històricament ja havia estat així. Ja ho hem comentat alguna vegada. Jo sempre he defensat que l'únic esport en aquesta ciutat que ha estat capaç d'enamorar, evidentment, quan estàs a la CB, aquí també hem de contextualitzar.
Sí, correcte.
El futbol, el tenim a cinquena categoria. Òbviament, amb el Força Lleida a Copa Catalunya, doncs no anirien 5.000 persones al pavelló.
Clar.
Però sí és cert que el Lleida primera, i ho han comentat moltes vegades, doncs només va penjar el noi a entrades el dia del Deportiu.
Per això t'ho dic.
És veritat que el camp d'esports hi caben 13.000 i al Barris Nord hi caben 6.000. Sí, però, bueno, és el que comentem sempre, no? La diferència dels esports de sala. Que també ho hem dit més d'una vegada, no? Un partit dolent de futbol de primera divisió pot acabar 0-0 i dormint. Un partit dolent de bàsquet pot acabar 60-59 i, bueno, doncs mira, doncs ja has vist 119 punts, has vist 60 rebots, has vist 30 assistències... Clar, les comparacions entre els esports de sala i especialment el bàsquet i el futbol, doncs, també són complicades, no? Perquè l'espectacle és molt diferent, però és veritat que el bàsquet a Lleida ja va passar fa 25 anys amb el Caprabo a Lleida i ara s'està repetint amb el High Opus, doncs, home, ha aconseguit enganxar a la gent. I recordem que tot el que estem vivint ara al Barris naix fa 4 anys a Girona.
Sí.
És a dir, sortint d'un descens a Melilla, sortint d'una temporada en Covid on la gent no anava al pavelló, doncs va néixer Nucli Bordeus, que per mi és la joia de la corona d'aquest club, i bueno, aquesta grada d'animació, que vulguis que no, encomani a la gent, no? Perquè jo estic convençut que tot era usant Nucli Bordeus, i sí, segurament serien 5.500, però bueno, doncs serien com a Girona, que sembla un teatre. Però clar, aquests 400, 500 animals que es deixen la veu i es deixen la vida a cada partit, doncs són els que encenen una mica la metja, però ho fem que es visquin ambientar-los com el de dissabte.
Deixem que saludi al Sergi Tor, que s'incorporarà a la tertúlia. Sergi, bon dia.
Hola, estem escoltant el Square, també vale. Tu, Ricard.
Per tot això, lligant a l'equip de futbol masculí que tenim a categoria més alta, que és la segona federació, l'Atlètic Lleida, resultat al final decepcionant per com es va donar, tot i que he llegit la crònica, jo no l'he vist, la crònica del partit del Barbastro Atlètic Lleida, i es veu que va ser un partit molt de mig camp, trabat, faltes i poques oportunitats, però Gabri es va despatxar a gust amb l'àrbitre.
Mira, empat a 1 al camp del Barbastro. Ahir el futbol és frustració, més frustració, més frustració. Si posem l'Atlètic Lleida i Mollerussa, tot i que hi ha un punt 0-0, però l'Atlètic Lleida acaba amb una porta trencada del vestidor, el vestidor visitant, i amb Dauda, que és jugador important, expulsat. Li va dir l'àrbitre que malo, li caurà doncs un partit de sanció que suposo complirà davant del Castelló B el pròxim diumenge a les 5 de la tarda al Camp d'Esports. El partit doncs ja significa de cara a l'Atlètic Lleida amb gol d'Alcalà al minut 75 de córner. Ho viu amb aquest jugador lleidatà, porta ja 2 golets a la segona federació, i això que és defensa i juga pocs minuts, els 2 de córner, l'abans va marcar bé davant del Girona B, i amb 0-1, clar, ja ho tenies tot favorable, càrrec que s'incrementa quan el 88 l'àrbitre expulsa justament el porter del Barbastro. Primera targeta per protestar i la segona per arribar a càmera. Amb 10, 12 minuts per endavant i el porter del Barbastro un jugador. I allà arriba l'última jugada. Gabri es despatxa d'una manera brutal, perquè no m'esperava això de Gabri.
Però és que ell diu que... O sigui,
el penal final. Però jo pregunto...
No, però acusa l'àrbitre i diu, bueno, jo tampoc ho he vist, jo no puc jutjar sí, perquè no ho he vist, diu
sí,
Gabri.
Fa una contradicció, però arriba a dir si l'àrbitre tenia algo contra el club. Jo dic, home, si el minut 88 té algo contra el club, no expulsa el porter i no espere al 100 per sapiguem que hauria una mà dins l'àrea justeta de ser Ortiz per tirar el penal. És un control i fa una cosa estranya.
És que ell dubta si estava dins de l'àrea o no.
Està a la línia.
Però clar, si la línia
és dins... És el línier que pita el
correcte,
penal, eh? L'àrbitre no.
La línia és dins. Per això em va semblar una desesperació total,
sí,
aquestes declaracions.
Sí, perquè la frustració de veure que tens la victòria a la mà és que ho tenies tot fet i al final 1-1 i així arribes, amb porta trencada i amb un jugador expulsat i amb dos punts menys.
El que passa és que per mi és un atracament serio perquè per xiular aquest penal... O sigui, ho has de tenir molt clar i és impossible que ho tingui clar. Jo he vist la jugada 35 vegades i no sóc capaç de discernir si està trepitjant la línia o no està trepitjant la línia i si la mà és voluntària o no és voluntària. Però després el que no diu Gabri és el que apunta el Sergi, que es posa en el porter, i que amb 0-1 al minut 90 Morosi li ve un 1-1 contra un central, no contra un porter, contra un central, l'has de fotre tota la vida. I 0-2 i cap a casa.
Clar.
Aleshores, bueno,
per això a mi m'està llenant l'àrbitre.
La frustració de Gabri, però Gabri pot ser el que ha d'agafar pel pit és amorós i bé.
No, i a tots, i a la resta. Fins i tot aquell control és una mica perillós del que va passar. Sí.
Però amorós i bé, que és un davanter...
I bon jugador.
Hòstia, contra un central, Sergi.
Sí, contra el central que ve de porter. Per això ho dic. Com te queixes de l'àrbitre?
El porter i el porter fot una molt bona acció. Vale, entenc que un 1-1, els porters també juguen, però contra un central.
Sí, no.
És que Gabri va dir si tenia algú contra el club, perquè el dia de l'Egea, sí, el dia de l'Egea pita un penal, que és penal, però abans ja falta prèvia per mi del jugador de l'Egea, això és cert. Però al minut 90 hi ha una tangana provocada per una duríssima lesió de càmera i expulsa un jugador de l'Egea, però bé, Gabri...
Aquest discurs ja de contra el club ja em sembla barrejar d'altres històries.
Clar, per això em va estranyar.
Per cert, el Lleida Club de Futbol, Sergi... independentment del 0-2, la sensació es va jugar millor, pitjor? És a dir, ens podem il·lusionar o no ja?
No. Ahir no vaig veure el partit, sí que tinc gent que el va veure i de la meva confiança, i em diuen, no, més del mateix, la impotència, el Peralada té un molt bon equip. I aleshores, curiosament, les sensacions són molt pitjors que no pas la situació real, perquè si tu mires la classificació, hi ha 10 equips que han marxat, 10, que tenen 14 punts l'últim, i després hi ha de l'11 al 20, que aquí en sortiran els tres últims. El Lleida és l'últim, amb dos punts. Però hi hauria rivals per guanyar dos partits seguits. Ara hi ha dos partits importants, Cerdanyola i Muntanyesa, que són d'aquests nou, però clar, al Lleida no li falten els punts de Peralada. Li falten els punts de canvi d'alè, d'Europa B, especialment d'Europa B i de Vic.
Però s'ha de començar a sumar algun punt, un empat, si vols.
Una victòria
i ja et col·loque... Bueno, estàs amb descens, però ja et col·loque... És que estàs despenjat ara, que tens dos punts i el següent en té cinc.
Sí, un partit.
Ja, un partit que tu has de guanyar i han de perdre
però,
tots. Eh?
Però serà una lliga de nou, eh? Està claríssim, de l'11 al 20.
Albert.
Jo crec que de Lleida un dia hem de fer un monogràfic perquè hi ha moltes coses a parlar i jo ho sento molt, però ja deixo de comprar aquest bonisme que projecta ara el Sergi i que projecta molts aficionats. No? Dir, bueno, una lliga de nou, tal... No, mira, jo recordo que abans de començar la lliga un amic em va dir no farem ni 15 punts i ho vaig insultar. Ahir li vaig enviar un WhatsApp i li vaig dir, tio, perdona. clar, jornada 8, important 2. I reitero el que vaig dir l'altre dia, però de l'Atlètic Lleida, no? El Sergi deia, no, falten els punts de l'Europa, falten... No, a veure, quan cada setmana falta alguna cosa i portem 8 partits ja, és que algo no gira rodó. La veritat és que en 8 partits n'hem fet 2. I s'estan explicant i s'està venent aquí, no, ara més que mai del Lleida i amor i encara gràcies que estem vius i...
Una cosa no treu l'altra.
Hauríem de fer un monogràfic.
Sí, no, jo crec que sí, estic obert. Mira, faria...
Una cosa no treu l'altra. La part social i la part de club és una cosa... La part esportiva és que l'equip és just.
Sí, molt. Per això sabem tothom, molt.
Però tant...
És que una cosa va vinculada.
Sí, bueno, sí, clar, una cosa va vinculada a l'altra. Això està clar.
Perquè socialment estem comprant que bueno, no passa res per tenir dos punts. No, no. Que aquí s'està dient que tenim 540.000 euros de pressupost. Eh?
Sí, sí. Això,
però
això,
a, la,
això
a la plantilla n'hi ha 200, eh?
Bueno, i els altres 340 on són, Sergi?
Sí, bueno, però suposo que pagar deutes anteriors.
No reclama res, i gent no reclama res, i tots els treballadors...
Bueno, escolta, va, tema per...
No, és que s'ha de fer un tema monogràfic del futbol a Lleida, clar que sí.
Que m'emboliqueu sempre a l'últim moment.
Albert,
una abraçada.
Fes-lo, fes-lo.
Gràcies, Sergi. Vinga. Ja tenim tema, va. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, ara et deixo amb el José Miguel Cruz i el migdia de COPE Catalunya i Andorra des de Lleida i tornem demà, dimarts, a les 12:20, que acabis de passar bon dilluns.